La dansa és la protagonista del programa d'aquesta setmana, aquesta disciplina artística que, per falta de voluntat institucional, sovint se situa per sota d'altres arts escèniques. I per intentar canviar aquesta dinàmica es fan festivals com el Dansa Metropolitana, que arrenca en una setmana. És un certamen on hi participen 12 municipis de l'àrea metropolitana. L'Hospitalet hi és des del principi, fent una aposta clara per una manera d'entendre la cultura, diversa, gratuïta i oberta a tothom. Us hem fet una petita selecció del que no us podeu perdre.
L'edició d'enguany del Dansa Metropolitana reivindica la llibertat dels cossos per habitar i transformar l'espai públic. I serà justament a peu de carrer, a la plaça de la Cultura de Bellvitge, que es podrà veure Elles, l'espectacle inaugural del festival. A partir d'aquí, una vintena d'espectacles s'aniran succeint fins al 21 de març a diferents espais de la ciutat. És el cas del Centre d'Art Tecla Sala, amb muntatges com Famulus 4.0 de la companyia Iron Schools. Un espectacle que reflexiona sobre els vincles humans i digitals i on els ballarins interactuen amb un gos robot.
Somos cuatro chicos que nos hemos criado antes del 2000 y nos hemos comido un poco toda esta transición desde el Wallman, por decirlo así, hasta la robótica, que está empezando a ser el día a día de cada uno. Y de ahí viene un poco el nombre, ¿no? Esta reflexión sobre la familia 4.0, ¿no? ¿Cuál va a ser el día de mañana? Y aquí nosotros en esta ocasión pues como que apadrinamos un perro a la familia, un perro robótico.
Mentre que en Trinxet, la companyia Àngel Duran invoca l'esperit de les subcultures i la força del moviment compartit, el barri de la Florida, l'Esbar Manresà, portarà l'esperit de revolta amb Mil Primaveres, una proposta que revisita la dansa d'arrel des d'una mirada contemporània.
Que era la unió aquesta de la dansa d'arrel, neix al carrer i les revoltes també es viuen i es fan al carrer. A partir de la idea aquesta de la revolució, de com vivim una revolució, doncs intentar recrear com funciona una revolució des del principi, què la mou, què la motiva.
I la dansa saltarà del terra a la façana del Centre Cultural La Bòbila amb la companyia Berta Baliu i Fargà. Un muntatge de dansa vertical que fa un homenatge a la cultura dels castells.
És un viatge des dels orígens del món casteller, que és el Vall de Valencians, passant per la moixeranga, pels falcons, fins al que coneixem avui en dia sobre els castells. Per tant, es podran veure castells, pilars, de manera horitzontal, o sigui, penjats de la paret i que surten, no?, cap a fora.
L'èxit del Festival Dansa Metropolitana no només es mesurarà per la quantitat d'assistents als diferents muntatges, sinó que també per aconseguir que els teatres municipals assumeixin la responsabilitat de programar més espectacles de dansa.
Són necessaris perquè nosaltres puguem continuar treballant i puguem oferir a la cultura.
Esto se siente un pulmón para la danza y para las artes escénicas. Yo creo que genera tanto muchas oportunidades para poder bailar en áreas más descentralizadas, también es importante para generar nuevos públicos.
A l'Hospitalet el festival acabarà el 21 de març amb el Territori Dansa. 12 hores durant les quals es podran veure 18 peces breus de creació local amb artistes emergents i consolidats.
Doncs acabem de veure un tastet d'alguns dels espectacles de la novena edició del Dansa Metropolitana aquí a l'Hospitalet i en volem seguir parlant perquè un dels plats forts serà l'espectacle inaugural que es farà el 6 de març, divendres de la setmana que ve, a la plaça de la Cultura, a Bellvitge. El muntatge es diu Elles. I per parlar-ne ens acompanya d'una banda el seu director, en Hansel Cereza. Què tal, com estem?
Molt bé, gràcies.
En Hansel, per situar una miqueta els espectadors, és un dels fundadors de la Fura dels Baus, ha dirigit espectacles de dansa, teatre, circ, Macrovents, també has estat un munt d'anys amb el Cirque du Soleil, o sigui, una carta de presentació allò espectacular, igual que la de la Barberana Pons, que és coreògrafa de masses. Has fet cerimònies de Jocs Olímpics, finals de Champions, cavalcades de Reis, també. Què tal, com estem?
Hola, què tal?
A veure, a mi m'agradaria començar a parlar una mica del festival en si, perquè podem dir que és un festival que està totalment consolidat. Anem ja per la novena edició. Cada any es van sumant més municipis, aquest any en som 12, però cada any remarquem una miqueta el mateix, que és el que es va parlar durant la presentació del festival, i és que és un festival finalista en si mateix, comença i acaba, però té com un objectiu de futur, que és aconseguir que es programi més dansa. Realment creieu que és un objectiu que s'ha aconseguit al llarg d'aquests anys?
Home, jo personalment, no, millor que ho comentis, que ho parlis tu, perquè et dediques més a la dansa i estàs més dintre del món de la dansa, perquè jo, o sigui, com deies abans, ara una obra de teatre, ara dansa, ara un macro, o sigui, estic una mica perdut en la immensitat, que se li diu, no?
Doncs, Barberana, què dius tu?
Doncs sí, s'ha aconseguit tenir més dansa, jo me'n recordo del primer, el primer any, i gràcies a Déu es va, cada vegada es va descentralitzant, que aquesta és la idea, no?, de dansa metropolitana. Sí que s'ha d'aconseguir molt més, perquè la dansa deixa de ser una de les arts, no?, com tu dius, el teatre, doncs vas amb més facilitat, no?, vas a veure un Cirque du Soleil. El circ en aquests moments també està en un molt, moment molt bo, però la dansa sempre queda costa, no?, i es queda sempre amb el moment elitista, i no és tan elitista com a tal, sinó és una forma d'expressió i és algo molt necessari, jo crec.
Clar, però la voluntat i la intenció al final, i és perquè cada vegada hi ha més municipis, això que dèiem, que s'interessen, que se sumen al festival, però què creus que caldria llavors per aconseguir això, posar la dansa al mateix nivell que el teatre, que el concert, per exemple?
Hi ha una cosa que és, hem d'educar el públic, perquè no tothom està capacitat per veure dansa. No és capacitat, aquesta no és la paraula, que no està, és acostumat a veure dansa. I a vegades et fa com por, no? Si veus dansa contemporània, dius, oh, senyor, què puc trobar-me? I jo crec que és com anar a veure una obra d'art, com anar a veure el museu, és anar entenent o a cadascú que faci el que vulgui amb el que està veient en aquests moments. Què s'ha d'aconseguir? S'ha d'aconseguir tenir un perfil, no?, que vinguin moltes companyies de fora i donar feina a les companyies d'aquí, perquè aquest és el problema, que els ballarins al final no tenim sales o no tenim opcions de poder estar treballant constantment com a ballarí, no?, o intèrpret, o coreògraf, o presentant la dansa.
Doncs un dels objectius del festival, per tant, és això, intentar doncs apropar la dansa a tothom i educar també al públic. I l'Hospitalet, com dèiem en començar, acull l'acte inaugural. No només l'acull, sinó que la idea original, si no m'equivoco, aquesta idea original d'elles, sorgeix una miqueta d'aquí, de l'Ariadna Cruz, també, que és la responsable del dansa metropolitana aquí a l'Hospitalet. Que et va contactar? Com va anar això, Hansel? A veure, com t'arriba a tu la proposta o com us arriba?
Bueno, em va contactar per fer una reunió i explicar-me el seu objectiu de festival, de com fer-ho, com portar-ho a terme, i el contingut, la temàtica i tot això, no? De fet, és com un encàrrec, o sigui, t'encarreguen i et passen un briefing, et passen unes necessitats, no?, en aquest sentit, no? Clar, una mica una de les línies de treball que jo tinc precisament és l'arquitectura, és els espais oberts, els macroespectacles en espais urbans. Llavors, m'encaixa perfectament que em truqui en aquest sentit, perquè ja ho tenien clar que volíem fer a l'exterior i no en un teatre, no? Llavors, clar, quan ja tens una carrera, quan tens un reconeixement, doncs ja qui et truca sap per què et truca, no? Si no... I llavors, clar, la dansa metropolitana, el festival, l'arquitectura, tots els espais oberts i tot això, doncs, com et deia, encaixa bé, no? Llavors, la temàtica que ja em va comentar era això, que el festival, aquesta novena edició, anava sobre el feminisme, no? Clar, jo li vaig dir, aviam, un espectacle inaugural que és un producte, anem a dir, de poca duració, perquè no pots estar allà amb un espectacle inaugural amb tantíssima informació, i li vaig dir que li faria una proposta, no? De en quina línia, dintre de la mateixa temàtica, en quina línia o quin punt tocaria, no? Llavors vaig estar pensant-ho i bueno, li vaig proposar tocar el tema de la invisibilitat de la dona de la tercera edat. Li va encantar i ens vam posar una vegada a l'acord, doncs ens vam posar a treballar en com parlar d'aquesta injustícia, anem a dir, i l'altra és quin llenguatge utilitzar en la posta en escena, perquè una cosa és el contingut i l'altra és com l'expliques, el què i el com, no? I llavors, el treballar amb aquesta direcció, pues, la posta en escena que estem treballant és una posta en escena lògicament adaptada i dedicada i potenciant la dansa i l'espai urbà, llavors amb un concepte molt oníric, un concepte molt de que a través de la imatge entenguis perfectament el que t'estem parlant, no? No només perquè hi ha pantalles audiovisuals, sinó les mateixes coreografies tenen una narrativa, no és ballar per ballar, no és allò, ara, agafem escoles, agafem associacions de dones, agafem professionals i durant 30 minuts que ballin i ja han fet la feina, no? Hi ha un fons a darrere que és aquesta injustícia de les dones de la tercera edat que arriben a un punt de la seva vida després d'haver treballat aixecant famílies i amb les prohibicions de generacions passades en l'estructura machista de que la dona no pot treballar, però el que fa a casa què és? Això no és treballar. O sigui, llavors, clar, arriba un moment que arriben a la tercera edat, arriben a la jubilació i no tenen jubilació perquè, com no ha tributat, és tan absurd, però tan dur i tan cruel que passi això. I bueno, estem en el segle XXI i encara passa.
I encara passa.
I això ja és vergonyós, que estiguin aquestes dones en aquesta situació. Dic aquestes dones com altres coses que estan passant i altres injustícies que engloben, hem dit, tot el que seria el moviment feminista, no?
Clar, una de les claus del muntatge, tu has esmentat ara, és que és un projecte comunitari, és a dir, no només hi trobem un cos de professionals, diguem-ho així, sinó que hi ha escoles de dansa, hi ha associacions de dones. De quantes persones estem parlant en total, més o menys?
En escena, al final, 60...
Més, 30,
70 50, o alguna cosa,
sí,
no?
Sí, gairebé 70 persones.
Clar, hi ha, ja dèiem, podem repassar, però bueno, hi ha associacions, grup de dones de Bellvitge, associació de dones de Sant Josep, grup de dones de la Bòbila, hi ha escoles de dansa també com a Rocky Dance Studios, Street Dance Area, hi ha allò, un munt d'escoles també. Com ha estat, no sé si te l'has encarregat més tu, Barbara, com ha estat aquest treball col·lectiu, perquè hi trobem gent que en sap, que té nocions, que en sap, d'altres que entenc que dones que no en sabien gens. Com ha funcionat això? Com ho heu fet?
Doncs hem treballat per una banda les escoles i una altra banda les associacions de dones. I dins de les escoles ens hem trobat diferents nivells, però clar, tothom amb moltíssimes ganes de participar i diferents edats també dins de les escoles, que això clar, no ho sabíem, pensàvem que eren més jovent i no, tenim gent estupenda, amb moltes ganes de participar i amb moltes ganes de moure's, que això és important. I de l'associació de dones, curiosament, doncs totes el que venien era divertir-se. I elles el que et deien, que totes fan, jo què sé, a l'aquagym, a l'aeròbic, a les sevillanes, totes fan alguna cosa. I al final, el que més ens agrada és moure'ns i expressar-nos i deixar-nos anar. I les sessions estan sent molt divertides. Estic estan sent perquè encara seguim treballant.
Sí, ara mentre estaves parlant estàvem veient algunes imatges d'aquests assajos del passat cap de setmana. Clar, quina és la clau quan es treballa amb grups tan grans de gent i tan diversa? Quina és la clau com, a l'hora de coordinar-se? Com ho feu, això?
Bueno, jo al principi de tot, realment, tot té un perquè, no? I llavors és, quan marques aquestes directrius, de dir, bueno, vull treballar amb, necessito persones professionals, semiprofessionals, amateurs i voluntariat, no? Llavors és ser conscient de tot això. No faràs ballar com una professional a un voluntariat o a una escola de dansa d'adolescents o preadolescents. És saber ben bé amb quines eines humanes estàs treballant, no? Amb quines persones, no? I a partir d'això, doncs, l'espectacle té diferents aspectes interpretatius, no? Hi ha Juana García i Eleia, la que són mare i filla, que la mare representa aquestes dones ja en la tercera edat i en aquesta situació, la filla representa aquestes dones que no estan a la tercera edat però que s'estan abocant ja a la tercera edat i, entre cometes, pateixen o poden patir la mateixa situació, i després les escoles representen les noves generacions i les associacions entren en escena en el... Ai, estic explicant massa, no?
Estàs esballant massa... Sí.
Massa... Estic explicant massa.
Com si estic, és com si estiguéssim amb ells, els expliquem.
És que estic acostumada, quan venen, els clar, explico clar, tot clar. Això perquè ho entenguin, i ara ho estaves...
Bueno,
en fi, que s'ha de saber...
Cadascú, no?
Cadascú, no?
Clar, fins ara heu estat treballant, han estat treballant de forma separada, però crec que la setmana que ve, dimarts, dimecres, és quan feu una miqueta allò... Tot
a partir del 2.
A partir del 2 estreu tots allò junts fent els assajos allà a la plaça de Cultura Bellvitge. O sigui, veurem a veure aquest encaix, no? Com sorgeix, no?
Sí. Sorpresa. No, anirà molt bé. Anirà superbé, perquè a més és un suma. O sigui, les coreografies aquestes grupals el que fas és treballar amb uns per després sumar els altres i que guiïn també, i que ajudin, i que no es quedin soles a dalt de l'escenari. Aquest escenari és molt ample, però que es pensin que estan allà perdudes i sense ningú que els ajudi, no? Com les imatges que estàvem veient, que és una... És anar trobant material, també. Dius, com ho fas? Has de saber quin material tenen ells, perquè no hi ha temps tampoc per crear clar, un vocabulari completament nou per tots ells. I va ser molt divertit trobar els materials, no? Veure quina... Elles el que volien sí, era participar.
Ens donen sorpreses, eh? Sí. És allò que dius, mare de Déu, o sigui, seràs amateur, però tens un nivell... Perquè sí, porten molt de temps sent amateur, no?
Clar, clar, clar.
En aquest sentit.
Déu-n'hi-do, doncs, escolta, ho podrem veure tot, veurem el resultat d'aquest treball, com dèiem, el divendres que ve, 6 de març, a partir de les 8 de la tarda, a la plaça de Cultura Bellvitge, aquest Elles, aquest muntatge inaugural del Dansa Metropolitana, que posa el focus això en les dones grans i denuncia aquesta invisibilitat totalment, a la qual doncs, estan sotmeses. Hansel, Barberà, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat, que vagi molt i molt bé aquest muntatge i tot el que vingui per endavant.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara canviem de qüestió i saltem del carrer a les sales, concretament al Centre Cultural La Bòbila, perquè el proper 13 de març acull la preestrena del nou muntatge de teatre gestual del clown Carlo Mo, que és Òrbita.
El clown Carlo Mo torna a l'Hospitalet amb Òrbita, un muntatge de teatre gestual que té com a protagonista un home enviat a l'espai amb una única consigna: esperar instruccions. Tot plegat en una època indeterminada, però que l'artista situa en un futur molt, molt llunyà.
Y ya las máquinas lo hacen todos los trabajos. Y entonces el ser humano no hace falta para nada. Pero es el único artesano que quizá tiene que cerrar un grifo, bajar un botón, o coger un cable, o hacer un nudo, bajar una ventana, algo que ni siquiera sabe él. No necesita ningún tipo de estudios, y entonces está ahí en órbita esperando con su teléfono. Solo tiene la maleta que le dieron y el casco y está ahí esperando.
Més allá de la trama, Òrbita reflexiona l'entorn de conceptes com la soledat de les persones i l'evolució de les màquines per sobre de l'ésser humà.
Está todo este miedo de la IA ahora y todo esto, y está como muy presente. Ese señor está aquí y no sabe qué hacer, tiene una puerta imaginaria que nunca se acuerda de lo que es, y nos olvidamos de las cosas tan simples, ¿no? El momento que quiere hacer un corte de mangas y no se acuerda cómo era el corte, cómo era el corte de mangas, pero cómo. El imaginario es la herramienta que tenemos los seres humanos que nos diferencia de cualquier tipo de vida. Y entonces, para bien, pues la capacidad de sobrevivir, de imaginar que al final va a triunfar, que le van a poner medallas, que va a encontrar a la mujer de su vida, como para mal, como para encontrarse aliens desde su propia mano, convertirse en su propio enemigo, todo lo que le rodea, ¿no? Y el ser humano tiene esa capacidad de que lo bueno es muy bueno y lo malo puede ser muy malo. Y los payasos vivimos de estos límites.
L'espectacle Òrbita, de Carlo Mo, es preestrena el 13 de març al Centre Cultural La Bòbila, en el marc del cicle de teatre gestual Gesviu, que busca fer accessible la cultura a les persones sordes.
Des de la Biblioteca Josep Janés us volem recomanar el llibre Donetes. És un llibre de lectura fàcil. L'obra original és de la Luisa May Alcott i en aquest cas està adaptat per la Laura Mas Miquel. Els llibres de lectura fàcil són llibres adaptats a gent nouvinguda, amb un llenguatge més entenedor. També l'utilitzen moltes persones que han tingut una escolarització tardana o bueno, necessiten practicar la lectura o l'idioma. I doncs, aquesta és la recomanació d'avui.
A la nostra següent convidada fa anys que li seguim la pista. L'hem pogut gaudir diferents escenaris de l'Hospitalet i hem vist com la seva proposta ha evolucionat fins al punt de convertir-se en un dels valors més en alça de la cançó d'autor del nostre país. Avui ve amb nou treball. Saludem a la Raquel Lua. Què tal, com estem?
Hola, què tal? Molt bé, superbé, molt contenta.
I nosaltres que ens acompanyis també. Que vens amb EP sota el braç, dèiem, sí, que acaba de sortir fa res, una setmaneta i mitja aproximadament, sí, i que es diu Directo en Casa Astor, eh? Àlbum de curta durada, són tres cançons que són versions en viu que vas gravar justament en aquest local, a casa Astor, Astor, Barcelona. Comencem una miqueta per aquí, a veure l'elecció d'aquest espai. Per què Casa Astor?
Bueno, és un espai que abans ho portava un molt bon amic meu, el Martín Grossman, i per mi ha sigut un espai de total confiança. Quan he tingut una cançó nova, l'he cantat allà per provar-me, per provar-la, hi vaig molt sovint i bueno, em sentia molt còmoda. També és un espai molt petitó, volia que fos una cosa molt íntima. Volia que fos, bueno, al principi tot això va sorgir de que la meva àvia no va poder venir al concert de presentació, i jo volia fer un altre concert, el que passa és que tampoc va poder venir. Però bueno, volia que fos una cosa recollida, una cosa molt sentida, convidar amics i amigues per cantar amb mi. I vaig escollir aquest espai perquè em dona tota aquesta confiança perquè clar, sigui proper.
Aquest espai que no ho hem dit està al barri de Sants, aquest espai. Jo m'imagino que vosaltres, per vosaltres, cantautores, cantautors, trobar espais com aquests, no? Espais on es potenciï la música en directe, on us permeti fer xarxa, diguem-ho així, és superimportant, no? I potser no n'hi ha prous.
És que és necessari, perquè és el que fa com el brou inicial perquè els projectes també puguin desenvolupar-se, perquè no tothom té l'oportunitat des del... És que, bueno, no tothom, gairebé ningú té l'oportunitat des del principi de fer concerts. Llavors, els espais on hi hagi música en directe és que són essencials per poder créixer com a artista, per poder tastar-te també. O sigui, em sembla molt important. Crec que jo m'he format com a artista a partir d'aquests espais, des de l'inici fins ara.
I ha plogut allà?
Ha plogut una mica. Bueno, ha plogut gairebé com a mínim 8 anys.
Com has viscut aquests? Explica'ns una miqueta a veure això. Ara quan gires una mica la mirada, mires això fa 8 anys i et veus ara, fins on has arribat.
Bueno, estic molt contenta. La veritat, l'altre dia venia de bolo, m'emociono, i estava amb la guitarra, amb la maleta, amb tot, i estava pujant l'ascensor, i amb el mirall em vaig veure, i em vaig a posar a plorar, perquè era com, jolines, que guai, no? O sigui, crec que la meva jo petita m'hagués dit, com, toma, i això em fa posar-me molt contenta. Crec que això, o sigui, crec que la música i fer música i cantar és algo tan que porto tan genuïnament, o sigui, que em surt, crec que si no em dediqués a la música, crec que també estaria cantant a totes hores, no? Llavors, crec que això neix com d'un impuls molt molt propi i visceral i em fa il·lusió que s'hagi pogut desenvolupar fins a tal punt de poder dedicar-m'hi. Sí. És un regal. És un regal que també és fruit de l'esforç i de la feina, però estic molt contenta. Ho he viscut molt bé. A més, amb molt mimo, amb molta paciència, acompanyada de gent molt maca. O sigui, sí.
I ara tens aquest EP, que tornant una miqueta a ell, format per aquestes tres cançons. Una d'elles és H, on has comptat amb la col·laboració de la Rita Payés, trombonista, cantant, compositora. Explica'ns una miqueta a veure com va sorgir això.
Aquesta cançó jo la vaig fer molt petita, la vaig fer amb 19 anys, crec, i el que passa és que al principi em feia tanta por cantar-la que la vaig abandonar, i ara, pues, que hem crescut, pues, no sé, com que sento que la pena la puc cantar des d'un altre lloc, i la veu de la Rita em porta a aquest lloc, saps? Com el color sèpia. No ho sé, no ho sé, saps? Com, crec que la veu de la Rita és una veu com amb molta saviesa. És com molt viscuda, és molt jove ella, però no sé, com que em porta, no sé, com el pozo del cafè, saps?
Sí, sí, sí.
Que està carregada de coses. I jo no la coneixia en persona, em vaig animar un dia, em vaig llevar com a tope i li vaig escriure per Instagram i li vaig dir: hola, em dic Raquel, canto, vols cantar aquesta cançó amb mi? I em va contestar i em va dir sí, i va ser com uau! I ens vam conèixer el dia de Casasto, de fet.
El mateix dia
us vam conèixer? El mateix dia, sí. En persona, o sigui, evidentment, sí, sí, sí. A la gravació jo no vaig poder estar, quan ella va gravar el disc, i ens vam conèixer allà mateix, i jolín, pues, li estic molt agraïda.
Va, doncs escoltem un trosset d'aquesta cançó, H. Aquesta cançó H és una de les que forma part d'aquest EP, n'hi ha dues més, Reguero de Luz. A veure, qui d'aquí et vas fer acompanyar?
De la Roser Loscos, que és una mega ultra hiper supercrack, que l'estimo molt i m'inspira molt, l'admiro molt. I també va estar la Louise de Luna, que és una amiga meva que si pogués lligar-me amb ella tota la vida per cantar plegades ho faria. És un regalet, de veritat. I bueno, els músics que m'acompanyen, el Pau Durangual i el Tramel Levalle, que són fantàstics i hem fet un equip increïble, pues bueno, Reguero de Luz, també per mi és una cançó com que té molt d'aire i el violí és com que li puja aquesta cosa. La Louise és alemana i té també aquesta com mitologia a la veu, no sé, m'inspiren moltíssim.
I l'altre tema és La Saeta, que és una cançó que vas dedicar a la teva àvia, a la iaia, no? Una espiral de sensacions, una miqueta, no?
Sí, a mi, bueno, aquesta cançó jo li vaig fer perquè ella sempre em diu: nena, jo ja estic gastà, dice, jo ja me quiero ir. I per mi ha sigut un... Clar, perquè al principi jo sempre li he dit: iaia, no digues eso, no? que jo quiero que estés, i ella me dice: però jo què quiero, saps? I ha sigut un procés de... Clar, farà 96 anys i ha viscut moltíssimes coses, moltes coses molt lletges, i bueno, per mi ha sigut un procés d'acceptació i d'escolta molt activa cap a ella, d'entendre els seus desitjos, tot i que no siguin compatibles amb els meus, i la necessitat de dir-li que jo ara l'escolto, que em canti, que jo, o sigui, vull ser una esponja per ella i aprendre tot el que pugui. M'ha ensenyat moltíssim i m'està ensenyant moltíssim. I el dia que ella no hi sigui, jo cantaré tot el que ella m'ha cantat, perquè a més de que la meva àvia és... Bueno, a mi crec que m'ha ensenyat uns valors molt, molt macos, i que per ella com el primordial és construir la persona, que siguem bones persones. També m'ha ensenyat molta història, molta política, molta memòria. Llavors, pues, el mínim que puc fer és cantar tot el que ella m'ha cantat, reforçar aquesta memòria perquè les coses que ha viscut ella no li passin ni a la meva generació ni a les futures, no? Lluitar almenys contra aquesta cosa que ha succeït.
Que bonica aquesta relació que tens, gràcies. No? Perquè al final és cert, hem d'escoltar això, les persones grans, perquè al final ens poden, bueno, ens poden aportar i molt.
Molt.
Abans de descobrir els plans que tens pel futur immediat, escoltem si et sembla un trosset d'un dels temes de Peines Raïces, que és el teu anterior treball, és Pan de Muertos.
Que la muerte nos lleve despacio.
Va, doncs, com dèiem, el tema forma part de Peines Raïces, que és el disc que vas treure l'any passat, amb el qual has estat de gira i segueixes. De fet, el proper 21 de març et podrem veure en concert a la Fabra i Coats, no? Sí. En el marc del Festi que faltava.
Exactament.
I llavors comença gira per Amèrica Llatina, Colòmbia i Costa Rica. A veure, sí, com ha sortit això i, bueno, imagino que molt emocionada, no?
Estic molt contenta. Tot això va començar a Bogotà, al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, m'ha costat aprendre-m'ho, perquè ens van trucar per anar allà i és que és un teatre increïble. O sigui, estic com molt flipant i també gràcies a la beca de Ramon Llull ens podem com moure per allà. La rebuda ha sigut molt bona, des de Medellín també. Mai me'n recordo d'aquesta ciutat, no pot ser.
Ginebra. Sí, Ginebra.
També hi ha hagut com molt bona rebuda. I a Costa Rica, a més, també tinc molta gent estimada que també m'està fent com molt recolzament. Ha sigut, bueno, està sent molt increïble. Crec que encara no sóc conscient de lo que ve, perquè al final, bueno, això és el que estàvem parlant abans, no? O sigui, veure com tot el procés d'aquests anys i veure que sempre va com més enllà, anava a dir una mica més enllà, però són moltes hores d'avió, i a mi em fa molt feliç. A més, crec que la meva música està molt, molt influenciada pel folclore llatinoamericà, i jo, per mi és que és molt fort, és un privilegi poder estar allà i ho estic gaudint, ja des d'aquí ho estic gaudint moltíssim.
Doncs escolta, segur que anirà molt bé. Raquel, que vagi allò molt bé amb aquest EP, amb Peines Raïces, amb tota la gira i tot el que ha de venir per endavant. Ha estat un plaer que ens
hagis
acompanyat.
Moltes gràcies, un plaer, Laura.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara seguim i seguim parlant de música. Sabeu que la setmana que ve comença el Ledge Festival amb algun canvi inicial, ja que recordeu que el Pumarejo segueix amb un ordre de tancament i, per tant, el concert que s'havia de fer el dia 6 de març, el d'ASCs, es traslladarà a Salamandra, però, malauradament, el d'Axolotes Mexicanos, sí que s'hi feia el dia 7, sí que s'ha hagut de cancel·lar. Fem ara un cop d'ull a la resta de concerts previstos per aquest inici del Ledge.
Perquè s'ha aturat el tren, he sortit a prendre l'aigua.